Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us informa Laura Polo Dalfo. Benet XVI es troba lúcid dins la gravetat de la situació, segons ha informat el Vaticà. Segons informen, el papa emèrit, de 95 anys, ha aconseguit passar bé la nit i es manté estable pel moment. En aquest context, l'actual papa Francesc ha demanat als cristians resar per ell i acompanyar-los. Una informació que arriba després que aquest dimecres el pontífex demanés també oracions per la greu situació que estava passant el seu predecessor. Fins i tot van a visitar-lo. Des de Roma han convocat una missa per demà a la tarda a la catedral Sant Joan Laterà per la salut de Benet XVI. Canviem de tema. El Ministeri de Defensa ha aconseguit identificar els militars de la caserna del Bruc que van organitzar el sorteig d'una prostituta per recaptar fons, coincidint amb la Puríssima. Segons ha publicat el diari Ara, fons del Ministeri han assenyalat que s'ha tancat la investigació interna, però no han precisat quantes persones s'han considerat responsables dels fets ni quines mesures s'han adoptat. Segons ha publicat el diari, els primers missatges sobre el sorteig es van enviar a finals de novembre, un caporal i un sergent en un xat de WhatsApp. Allà es van repetir comentaris masclistes i denigrants sobre la noia. I en política, Alberto Núñez Feijóo ha proposat abonar el xec de 200 euros a les famílies vulnerables que a través d'una devolució automàtica via IRPF, sense haver de fer tràmits per sol·licitar l'ajuda. El president del PP, a més, ha reclamat que l'ajuda s'estengui a rendes superiors als 27.000 euros bruts anuals. Són modificacions que el PP vol incorporar al decret anticrisi que va aprovar dimarts el Consell de Ministres. A banda, segons el president popular, és immoral que el xec tingui un import inferior a altres ajudes impulsades per l'executiu, com el bo cultural jove de 400 euros. Per cert, que les famílies que vulguin sol·licitar el xec ho podran fer a partir del 15 de febrer i fins al 31 de març a través de l'agència tributària. El pagament serà únic i per transferència. Altres temes, la plantilla de Barça Televisió farà vaga aquest dissabte coincidint amb el derbi Barça-Espanyol per reclamar condicions salarials i laborals dignes. La convocatòria arriba després de reunions amb l'empresa en què no s'ha arribat a cap acord. Els treballadors denuncien la degradació de les condicions al canal des del 2015, any en què Telefònica en va assumir la producció. Asseguren que des d'aleshores el personal ha anat perdent fins a un 23% de poder adquisitiu. Demà al matí, la plantilla es concentrarà a les portes de la ciutat esportiva Joan Gamper. I en cultura, el Liceu estrenarà el 2023 amb una nova producció de Tosca de Puccini, firmada per Rafael Villalobos. El director sevillà manté Roma com a epicentre de la història, però hi ha una reflexió més atemporal sobre les estructures de poder i les virtuts revolucionàries de l'art i l'amor. L'òpera es representarà del 4 al 21 de gener al Teatre de Barcelona i és una coproducció amb el Teatre de la Maestranza de Sevilla i l'Òpera de Montpellier. I en els esports arrenca aquesta hora el primer partit de la Lliga després de 7 setmanes d'aturada pel Mundial i ho fa amb el Girona, que rep el Rayo Vallecano amb un nombre de baixes important. Mitchell té 5 jugadors lesionats, però per avui ha pogut recuperar Borja i Ángel Herrera i Riquelme, que surt com a titular. El torn del Barça i l'Espanyol és aquest dissabte i a derbi a les 2 del migdia de l'últim dia de l'any. Ulls posats al nou fitxatge perico César Montes, que podria debutar. I avui s'ha fet la presentació oficial del mexicà, qui ha assegurat que està preparat pel que vingui.
Con personalidad, con valentía para encarar lo que viene, ¿no? Y bueno, creo que el ritmo de la liga es algo similar a lo que se vive en selecciones, quizá en selección un poco más. Y bueno, estoy apto y estoy 100% preparado para sumar al equipo.
Montes va aterrar a Barcelona dimarts i aquest dimecres ja tenia el primer contacte amb els aficionats en l'entrenament de portes obertes on no va entrenar, però va poder conèixer els seus seguidors. El jugador de 25 anys arriba cedit pel Monterrey a canvi d'entre 1 i 2 milions d'euros i amb una opció de compra de 8 milions que es convertirà en obligatòria en cas que l'equip perico aconsegueixi la permanència. En bàsquet, el Barça ha superat el Casademont Saragossa per 68-63 gràcies a un tercer quart que ha estat clau. Els blaugranes han començat perdent el primer quart, sorpresos per la defensa zonal. Aragonès han tardat 4 minuts a anotar durant el segon quart, però un Barça més intens ha aconseguit agafar la distància necessària per guanyar. Torna avui del Joventut, que s'enfronta contra el Betis a 8:45. I atenció, perquè Oriol Antolí participarà al Mundial de Backyard Ultra, la coneguda com cursa sense fi. El català participarà en aquestes carreres que consisteixen en un bucle de 6,7 quilòmetres que s'han de córrer cada hora. L'única norma és que si no ets a la meta de sortida de l'hora següent, quedes eliminat. El rècord del món el té el belga Mergin Gerts, que va recórrer 603 quilòmetres en 90 hores. Això és tot per ara. Tornem amb més informació i més notícies d'aquí una hora, a les 6.
Ràdio Estel us desitja bones festes.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Sovint visitem el món dels llibres per parlar de l'aigua literària, però parlem poc de textos teatrals. Avui, amb l'aigua com a protagonista, llegirem teatre.
L'aigua literària.
I és que hi ha molta gent que es pensa que el teatre és només per anar-lo a veure i gaudir-ne com a espectadors, i s'obliden que abans no es representi hi ha d'haver algú que escrigui l'obra. I avui ens aturarem en un dels que ja podríem considerar clàssics de l'escena catalana, tant per l'autor com pel text. Us vull parlar d'Aigües Encantades, de Joan Puig i Ferreter. Aquest dramaturg, que va morir a mitjans del segle passat i que va escriure diverses obres de teatre d'èxit, encara va tenir temps de fer de polític i acabar sent tant diputat al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats a Madrid. Aigües Encantades és, sense cap mena de dubte, una de les seves peces més exitoses. Puig i Ferreter situa l'acció en un poble de la part alta i muntanyosa de les comarques tarragonines i planteja el típic conflicte modernista entre l'individu i la societat. No us explicaré més perquè, suposant que no l'hagueu vist, aneu a saber si qualsevol dia la reposaran algun dels teatres de casa nostra i us hauria fet un spoiler en tota regla. Si la veieu anunciada, no en dubteu en anar-la a veure, i si no llegiu-la, us adonareu del plaer de llegir teatre. Recordeu, Aigües Encantades, de Joan Puig i Ferreter. Avui al teatre, a l'Espai de l'Aigua.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda 45 minuts d'informació i anàlisi per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. Sense distància, les notícies d'àmbit religiós més importants del moment amb els seus protagonistes, i també espai per a la caritat, el diàleg interreligiós, el treball, la litúrgia i la pastoral de l'Església. T'esperem de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
800 quilos. 11 quilos. 120 km hora, 45 km hora, 4 rodes, 2 rodes, 220 centímetres, 42 centímetres. Sobre l'asfalt, el ciclista sempre és el més vulnerable, però en cas d'accident, tots hi perdem. Distància, seguretat, precaució. A la carretera, més respecte, menys accidents. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. Aquest any demana els Reis Catalunya Cristiana. Cada setmana tota l'actualitat de l'Església a casa teva. Subscriu-t'hi des de 90 euros l'any. Catalunya Cristiana. Informació i cultura religiosa amb mirada pròpia. Descobreix més a catalunyacristiana.cat.
Si no ets envas, on aniràs?
Ho recordes? Jo sí.
L'envas on vas fa 10 anys. Des d'aleshores sabem el mal que fa al medi ambient el CO2 que desprèn l'orgànica quan va a l'abocador. Per això és tan important que tothom el recicli al marró i així extreure'n compost per la terra. L'orgànica al marró, on si no? Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Tornem a posar en marxa la caravana i ho fem amb la visita de l'actriu, cantant i actual directora artística de la Barni Teatre, Gràcia Fernández, Núria.
Graduada en interpretació per l'Escola Aules, Gràcia Fernández pot presumir d'una llarga i treballada trajectòria a les seves esquenes. L'hem pogut veure, per exemple, en teatre, interpretant l'obra guanyadora de 3 Premis Butaca el 2021 i també 3 Premis de la Crítica, com és La filla del mar, però també en altres com Flor de nit, El cabaret o L'ella mancopla, entre una llarga llista. Pel que fa a la petita i gran pantalla, també ha tingut papers en sèries com Vida perfecta, de Letizia Dòlera, Pulsaciones o fins i tot La Riera. I per si fos poc, des de fa uns anys, juntament amb Marc Sambola i Marc Vilavella, dirigeix la companyia de teatre La Barni Teatre. Una companyia que, per cert, aquest dijous i 15 anys després de la seva estrena, torna a posar en escena l'obra Ojos Verdes, un viatge musical per la crònica d'Espanya a partir de la biografia del malagueny Miguel de Molina.
Gràcies, Fernández. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Porque son tus ojos verdes, me han dicho que estás contenta. Verde ha de ser lo sol.
Gràcia, ara ho deia la nostra companya, la Núria. 15 anys després de la seva estrena, La Barni Teatre ha tornat a posar en marxa aquests Ojos Verdes, Miguel de Molina in memoriam. Què significa això per La Barni Teatre?
Signifiquen moltes coses. Significa una nostàlgia perquè nosaltres vam engegar el nostre projecte amb Ojos Verdes fa 15 anys. És quan ens vam posar en contacte els tres. I ara que ja ha passat tota aquesta voràgine del tema de La filla del mar i, bueno, tenim un recorregut llarg de 15
parlarem
anys.
Parlarem després de La filla del mar,
I d'altres projectes que hem tingut junts. Ara, quan fèiem 15 anys de companyia, era... Què podem fer per celebrar? I realment, Ojos Verdes és un espectacle que sempre ens ha donat alegria, que ens ha fet conèixer molta gent, perquè han passat moltes persones per aquest repartiment. I bueno, realment, quan vam parlar de possibilitats per celebrar, sempre ens venia a l'Ojos Verdes.
Per què Miguel de Molina com a inspiració?
Això va ser una troballa que va tenir el Marc Vilavella, casual, una mica casual, perquè ell estava buscant material per presentar la seva tesina de final de carrera a l'Institut del Teatre i no acabava de saber de què parlar. I una amiga que venia d'Argentina li va portava al bolso el llibre de la biografia de Miguel de Molina, wow. Botín de Guerra, i llavors li va dir, mira't això. I el Marc el va llegir i es va enamorar del personatge, del moment històric que explica i de la copla.
Us ha passat una mica a tots a la companyia que heu redescobert Miguel de Molina?
Totalment, perquè ara tenim més edat. I, clar, o sigui, ara tenim una edat més semblant a la que ell tenia quan va marxar i... Mm-hmm. En fi, et fa repensar les coses. Teníem això que explicava el Marc, no? Unes intuïcions. Llavors, fa 15 anys no hi havia tanta informació penjada a YouTube i a xarxes, no? Ara ja pots trobar més. Hi havia coses que havíem d'imaginar. D'altres estaven explicades al llibre, d'altres les havíem d'imaginar. Però 15 anys després tenim més informació, li hem donat una mirada nova, hem jugat una mica, hem treballat des del que teníem, però amb la nostra nova manera de treballar, amb la nostra edat i amb més informació que abans.
Clar, suposo que el que també ha canviat 15 anys després és el públic, i per tant que, com deies, la figura de Miguel de Molina també s'ha d'explicar d'una altra manera 15 anys després, no?
Sí. A mi particularment, per exemple, ja en el seu moment, quan vaig prendre contacte amb aquest material, la copla per mi no era estranya. El meu pare és andalús i no em resultava del tot estranya. Però Miguel de Molina, jo no sabia qui era. Ojos Verdes era un tema de Concha Piquer, indiscutible. I per mi ja va ser una trobada important, aquest personatge. Però les noves generacions, que gairebé ni coneixen la Barni, encara menys coneixen aquesta figura. I trobo que és bonic explicar aquesta història.
Una obra que parla de moltíssimes coses, entre elles de copla, evidentment, però que parla sobre prejudicis, no?
Sí. Miguel de Molina era, te diria, quasi el primer home que va cantar copla, i a més ho feia d'una manera molt personal. La seva estètica també era molt personal. Portava unes camises molt llampants que havia encarregat ell, amb unes mànigues que es deien de farolillo. O sigui, realment, i estava en aquella línia ambigua que no acabava de... que era com nova, en un moment també de molta descoberta, no? O sigui, era un moment molt lliure. I llavors, doncs això, va fer com un estil propi.
Un moment lliure en un moment complicat.
Sí, sobretot es va complicar després. Però sí, sí, clar, és que la història va i ve tota l'estona, no? Les llibertats van i venen tota l'estona. Ell va engegar això, aquesta manera de ser, perquè també era un moment en el que es podia fer. I després, doncs, es va complicar tot una mica.
Una te pío, una me debes. Si fui malo bueno, olvídalo ya, ya me lo ha pagado tu carne morena.
Que em fa molta gràcia perquè sempre que escolto aquesta cançó ve el cap cine de barrio. És un clàssic, és un clàssic de clàssics. Encara hi ha molt prejudici precisament també pel món de la cobla a casa nostra?
És una opinió personal meva, jo crec que sí.
Que és allò espanyol, no?
Jo crec que sí. I realment, si li anem traient les capes de coses que s'han anat posant per sobre d'aquest gènere, són poemes, moltes vegades. És veritat que ja ens ho mirem amb una mica de distància, també, perquè de vegades són uns amors tòxics que dius, no cal. Però com a intèrpret, per exemple, és una mina.
Mai millor dit.
Clar, es pot jugar molt amb el drama aquest, no? I a més, la sonoritat, l'estructura, el tipus de música, a mi m'agrada molt, perquè no és ben bé un flamenco hondo, però té una cosa que fiestera i, bueno, a mi em posa de bon humor la cobla.
Ara que deies a mi, t'ho pregunto així. Dius. Què és la cobla per Gràcia Fernández?
Mira... Jo recordo molt petita, tenia a casa un disc i no coneixia aquest gènere. Mira, era un disc que es deia La Copla, La Coplilla i El Cuplé.
Toma.
Pam. I jo me'n anava posant i recordo que em quedava bastant enganxada amb Concha Piquer, amb Estrellita Castro, crec que havia alguna cosa també. I clar, quan a mi el Marc Vilavella fa 15 anys em va fitxar per fer una col·laboració d'un dia... I em va posar la copla, que jo l'havia sentit de més joveneta, però després l'havia aparcat, perquè després això ja no era guai. Jo ja, quan vaig ser adolescent, això ja va desaparèixer de la meva vida. I la vaig tornar a sentir i a mi em connecta. Em connecta amb un passat que suposo que tinc, perquè no el tinc molt, molt, molt present. El meu pare és de Cadis. Llavors, hi ha alguna cosa a mi que em passa amb aquesta música que em connecta. No sé per què, perquè tampoc és que sigui una cosa que se senti molt a casa meva, però em connecta, em desperta una emotivitat important.
La intenció de la gent que vagi a veure Ojos Verdes, al Teatre Gaudí, si no m'equivoco, la intenció és que la gent surti amb una idea diferent o una idea més veritable del que és la cobla?
Tenim diversos objectius. O sigui, la Barney, per començar, té com una especialitat, diríem, que és que fins i tot la gent que afirma que no li agrada el musical, surt contenta i canviant una mica aquesta afirmació tan contundent. Llavors, la cobla... No només posem cobla en aquest espectacle, també hi ha cuplé, també hi ha una mica de flamenco, hi ha una mica de música que se sentia en l'època sobretot de la guerra. Però potser sí que es reconcilien amb aquest gènere pel carinyo amb el que el tractem, però a més hi ha també altres al·licients importants que no són només la música.
Com què?
Com primer explicar un recorregut històric pel nostre país per entendre de vegades què porta la gent a fer coses, no? O sigui, doncs Miguel de Molina va viure en una casa on faltava el menjar. Literalment va haver de marxar de casa seva i es va posar a treballar amb 13 anys. Després també t'explica una mica les seves inquietuds culturals, estava fascinat amb Federico García Lorca des de molt jovenet. Bueno, et pinta una mica el mapa perquè tu entenguis també com ha anat una mica una part de la història del nostre país.
Coneixent més a Miguel de Molina, diries que és un revolucionari?
En el gènere musical, sí. jo crec que va ser molt valent i, bueno, i veus alguns vídeos que fas, perquè a més es veu que s'implicava molt, o sigui, no només era un intèrpret, s'implicava també en el vestuari, s'implicava en l'escenografia. Després, quan va marxar d'aquí i va seguir treballant a Argentina, la seva implicació era de llavors es portava molt això del director de companyia, o sigui, no? Eren grans noms i la companyia i ell controlava moltes parts de l'espectacle. Llavors, bueno, i ho feia d'una manera molt, molt personal i trencant esquemes del moment. Per tant, podria dir-se que sí.
Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Hem passat del bolero de la copla al bolero, també, que cantava Miguel de Molina, també, aquest Toda una vida. Deixa'm parlar també de la Barney, ara que celebra 15 anys. Per cert, no t'ho he dit abans, però moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Com neix la Barney?
La Barney, que és, per si t'interessa el nom,
sí, tant.
El Marc Vilavella es diu Marc Vilavella i Barniol.
Bona.
La seva mare, el seu cognom, era en el seu poble la coneixien com la Barney. Llavors, la mare del Marc és el que el va animar molt a fer teatre. Llavors, el Marc, quan... Aquesta tesina que va presentar amb el Marc Vilavella i el Marc Sembol eren amics des de P3, et diria, molt petits. I jo era alumna del Marc, en aquell moment era el meu profe de Comèdia de l'Arte.
Uau.
Sí. Arrel d'aquesta tesina que després li van voler programar al Brosses, quan ells van dir, bueno, doncs anem a fer una... anem a organitzar-nos una mica i farem una companyia. Com li diem? I el Marc va dir, a mi em faria il·lusió que fos el cognom de la meva mare. Llavors, la Barney. Vale. Jo era una actriu que anava allà, marxava, em tornaven a trucar pel següent espectacle, jo anava allà, feia la meva feina, marxava, m'anava com implicant perquè els veia que de vegades no arribaven. No? I en el moment més complicat de la meva vida, mare de bessons, no em donava la vida per res, em diuen, necessitem una tercera persona, perquè tres és un bon número i tal, i com els havia de dir que no, si són preciosos, i fins avui.
Ara deies que a vegades costava una mica d'engegar tot plegat. Clar, quan un pensa en companyies de teatre, normalment pensa en companyies molt grans, no? La Cuana, la Goya, etc. Quan pensem en la Barney, sí que ens hem de preguntar com s'aconsegueix viure 15 anys del teatre català. Perquè és gairebé un miracle.
No es viu d'això. Tots som pluriempleats. O sigui, jo tinc una altra feina de matins, el Marc Vilavella fa 2 milions de classes, el Marc Sembola també, i treballa venent guitarres. Vull dir, no podem viure només d'això. I a més som una companyia petita, amb pocs mitjans, i a més que estem en una línia complicada que no fem un musical estàndard. Tampoc. Estem sempre com insistint en trencar una mica l'estàndard i en fer creació. Llavors, això encara ho complica més. I ja, sí, per acabar-ho d'adobar, musical, que també és un gènere una mica maltractat.
Sí?
Sí.
No creus que s'està vivint un boom del món del musical els darrers anys?
No ho crec. Crec que s'està tornant a posar de moda portar franquícies anglosaxones i adaptar-les. Però la creació, o sigui, els que ens agrada agafar un material, sigui d'aquí o no, però posem, per exemple, això, La filla del mar, no? un text d'aquí, i el anem a investigar, i anem a treure-li les capes de costumbrisme, i anem a veure què fem amb el moviment, i anem a veure què podem fer per composar, o sigui, crear coses noves, no hi ha un espai. Jo crec que no està cuidat això aquí.
Clar, ara em parlaves de musicals catalans, tenim a Gràcia Fernández amb nosaltres, no podíem deixar de parlar-hi. Ho deixes explicar, Gràcia, perquè començava a escoltar les notes i se t'ha posat un somriure d'orella a orella, eh?
Sí.
La filla del mar.
Sí.
Uau.
Sí.
Que bèstia ha estat, no?
Ha estat un procés llarguíssim, enriquidor, complicat, gaudit...
Ja heu estat molt temps, al teatre?
Vam estrenar el grec passat, 10 dies, si no m'equivoco, i després vam estar 3 mesos en aquesta temporada, sí.
Déu-n'hi-do.
I una mica de gira.
Què ha significat per la companyia, la filla del mar?
Pues, per començar, hem hagut de créixer. 10 intèrprets músics. A més, quan la primera aixecada que vam fer del musical estàvem als Lluïsos d'Horta un estiu i l'escenografia era una cinta posada al terra. Això era tot, i de cop ens surt la possibilitat d'anar al Condal, que té 10 metres de boca. I era com, això com ho fem per no perdre aquesta proximitat, aquesta artesania que hem aconseguit? I bueno, ha sigut realment tot un aprenentatge.
Us imaginàveu millor musical als Premis Teatre Barcelona, Premis de la Crítica, no. Els millors butaca el 2021?
No, volíem que ens anés molt bé. Que es demostrés que hi ha una altra manera també de fer creació i de fer musical, però 7 premis ens hem quedat una mica sorpresos.
La filla del mar, basada en una obra d'Àngel Guimarà, i ara li deia a la Gràcia fora de l'estudi que vaig poder veure aquesta meravellosa obra, aquest meravellós musical, que ja t'ho dic ara, espero que torni
també
al teatre, i que el pugueu veure tots plegats, a part d'Ojos Verdes, aneu-lo a veure al Teatre Gaudí, que també val molt la pena. Però per què li deia això? Li deia perquè em deixava un regust aquell Maricel de Goll de Gom, no? Igual pel mateix Àngel Guimarà, no ho sé el per què, però a vosaltres us ha passat igual?
No volíem tampoc reproduir res, perquè nosaltres som una altra generació i treballem diferent, no?
No, i són dues històries diferents, deixem-ho clar.
Però, clar, l'autor, Guimarà, o sigui, és un artista de la condició humana, i això està reflectit tant en La filla del mar com en Maricel. També, jo què sé, el Guinovart fa una partitura meravellosa del Maricel, i per mi Marc Sembola és una altra meravella, perquè són autors que posen la música a favor del que estem veient. És quasi com una banda sonora, no? Ell jugava molt al ara parlem, ara cantem, els darrers 15 minuts. O sigui, si recordes l'estructura,
sí.
Primera part del primer acte és cantat parlat, segon acte tot de text, i el tercer...
Escantat.
Música 15 minuts a pinyon,
sí.
Fins al final dramàtic. Jo això ho recordo també del Maricel, perquè recordo que tenia el disc i jo quan sentia Maricel, jo llavors acabava d'arribar a Catalunya i no sabia gaire català, i llavors sentia les cançons tallades, i quan vaig anar a veure el musical, quan el van reposar la primera vegada, vaig veure que realment allò continuava, o sigui, hi havia partitura fora de les cançons, i a mi això em va entusiasmar. I això també ho fa el Marc Sembola. Hi ha com una continuïtat musical que et col·loca en un lloc emocional que no et deixa anar.
I quin ha estat l'èxit, doncs, de La filla del mar?
Ui, és que no és només una cosa. La música és molt meravellosa, la direcció de Marc Vilavella és també impecable. L'equip humà, o sigui, el repartiment... Jo me'ls estimo a tots, hem fet família, hem viscut moments una mica complicats, perquè, jo què sé, 48 hores abans d'estrenar estàvem incorporant material, ningú va dir ningú, tothom va anar allà i vam sumar esforços, i, en fi, això es pot fer quan tens una companyia de gent bona i de bona gent. I això m'ho enduc a casa meva com un tresor.
Una altra de les coses que em va passar, i m'ho feies recordar ara quan em deies que s'ha de cuidar més el musical, però el musical català, el musical produït a casa nostra, és que quan vaig anar a veure-us a la filla del mar, tot plegat, tota l'atmosfera, també em recordava molt el famós BTM, el Barcelona Teatre Musical, que es va fer amb un recinte a prop del Palau Sant Jordi, si no recordo malament, al carrer Lleida, que ja no existeix.
Ja no existeix. Era gegant.
Era brutal, allò.
Era molt gran. Una mica massa.
Això, d'alguna manera, denota aquest moment que ens estaves explicant, que va decaient tot plegat i no ens n'adonem?
Pot ser. Jo el que trobo faltar és l'espai aquest que et dic de creació. Tenim escoles plenes de gent que s'està formant, no només actors i actrius, músics, directors, dramaturgs, tota aquesta gent ha de tenir un espai per crear. I després hi ha un tema també de sales, crec. Sales de mig format, les sales teatre públic sembla... Bueno, jo, no sé, fan com programació a 3 anys vista i quan vas allà ja et diuen que està tot tancat i vas l'any següent i ja està tot tancat. Hi ha un problema també d'accés, no?, de sales, d'exhibició, almenys des de la meva opinió. No sé, a mi m'encantaria que dintre de les programacions oficials hi hagués, igual que hem cuidat la dansa i hem cuidat el circ i hem cuidat l'òpera, doncs que cuidem també una mica el musical.
Hem de cuidar una mica més la cultura a casa nostra en general.
La cultura. Sí, perquè ahir ho parlàvem amb una amiga. Hem patit ara una bajona molt important amb el tema de l'afluència de públic.
Pandèmia, eh?
Pandèmia i postpandèmia, la gent no ho hem recuperat, això.
No, eh?
No ho hem recuperat.
Jo recordava, ahir parlàvem una miqueta de tot plegat també amb Pep Cruz, meravellós també, a la caravana, i li deia, ostres, és curiós, perquè durant la pandèmia la gent que més por tenia d'anar al teatre és la que hi anava, que és la gent gran, que és la gent que mai ha deixat d'anar al teatre. I jo em preguntava, i a la gent jove què li passa?
No ho sé. Jo recordo també un titular que vaig llegir de gent molt gran que tornaven al teatre i com ho explicaven, el que significava, no? Aquest directe, com tornar a viure una mica.
Pell de gallina.
Molt bonic. Recordo aquest titular. La gent jove, no ho sé, és que estem perdent... És el públic del futur. Jo també penso que s'ha de fer un producte infantil-juvenil que guanyi el públic del futur, que això tampoc, no sé, no et sabria dir si està molt cuidat o no, perquè tampoc se m'escapa, però, per exemple, amb La filla del mar, que fèiem la mateixa versió per juvenils que per adults a la nit, flipaven, sortien... O sigui, per mi va ser molt impactat. Jo mai no havia fet juvenils ni infantils perquè no m'havia trobat.
I és duríssima, eh? Si un es para a pensar la història de La filla del mar...
És molt dura. És però és que els instituts estan plens d'àgates, de Peres Martins, de Caterines, de... Saps? O sigui...
Sí, sí, sí.
I llavors ens escrivien els profes dient ens ha obert un debat a la classe meravellós. Pues, aquesta gent, si van a veure un dia això i els impacta tant, són públic del futur. No sé com hem de trobar que els joves vinguin, però són els que després mantindran aquesta professió i aquesta indústria.
Per abans tant... em deies que amb la Barney, precisament, fèieu musicals de teatre no en el terme clàssic, sinó que volíeu fer una mica trencadors i que també ho feu amb aquest Ojos Verdes. Precisament entenc que va per aquí, no? Que la Barney vol obrir camí cap a un públic més jove, també.
També. Cap a un... O sigui, la gent més gran... Perfecte i meravellós que vinguin. Hi ha una barreja molt curiosa amb el nostre públic. Però la gent jove, jo crec que és important que no els perdem, que gaudeixin del directe, que gaudeixin... O sigui, de la música, que també algunes històries que són una mica denses, no? Pues, apropar sense fer un 2.0 molt modern, perquè, jo què sé, Guimerà, jo crec que tampoc se'ns ha anat l'olla en plan ho fem a una gasolinera de Kansas, no? Hem fet... Però... Sí que és veritat que el llenguatge, per exemple, era una mica complicat, perquè era del 1900.
Llavors, Guimarà.
Clar. I ho hem fet com més proper, respectant, però més proper.
Ojos Verdes, que us podrem veure al Teatre Gaudí fins al 20...
Fins al 13.
13.
Del 20 al 13.
Del 20 al 13, eh?
Sí.
Del 20 al 13 a la sala del Teatre Gaudí. Aneu a veure que val molt la pena. Gràcies, i et pregunto per propers projectes.
Ai... Tenim... Sempre ens balla el cap en 3 o 4 coses, eh? Però ens falten aliats. Llavors, de moment, no hi ha res concret. Anem pensant, anem discutint, anem buscant... Fa un temps que estem desenvolupant també un projecte que és de Victorina Durán, que era la primera escenògrafa que va haver a Espanya i que va crear el Liceu Femení. Bueno, un personatge també... No? Sembla com que ens agrada recuperar gent esborrada de la història i apropar-la, no? I alguna cosa més. Estem donant voltes a algun autor català, també... però ens falten aliats.
Cal buscar històries per dones, de dones protagonistes, dirigides per dones i amb una visió femenina?
Clar, jo tinc un director en la meva companyia que és molt sensible a tot i és un home.
Ho dic perquè em deies... M'estaves explicant ara tot això, tot aquest nou projecte, i a mi m'ha vingut al cap la pel·lícula Blonde, que ha generat tanta crítica, precisament per això. precisament perquè és la pel·lícula d'una dona, de tot el que ha patit una dona,
sí,
però des del punt de vista d'un home, i es veu molt clar la pel·lícula, que és des del punt de vista d'un home.
Jo també he llegit algun reportatge que diu estem fent el contrari del que s'assemblava que volia ser la pel·lícula. Uh-huh. No? O sigui, al final estem aprofitant aquesta història per tornar a repetir aquest...
Per aquí anava la pregunta, no? És a dir, fan menys falta musicals protagonitzats per dones, però més falta directores?
No, i el propi text també. Mira, per exemple, jo sóc de la Barney com a directora i com a actriu, i de vegades quan mirem materials, ara parlo egoístament, jo dic, a mi m'agradaria tenir un personatge, perquè si rebusquem en els clàssics, em costa la vida tenir un personatge. A no ser que faci, ara soy Hamlet, dona, no? Però així, en escriptura no sobren personatges, sinó és la mare o Ofèlia, superjove, saps? O sigui, dones de la meva edat que tinguin un protagonista, pocs.
Wow.
I, bueno, doncs això també és un hàndicap i és una cosa que hem de treballar. Jo defenso la visió però femenina, però de vegades no cal que sigui una dona, perquè jo, que és el que et dic, no? El director, particularment Marc Vilavella, per exemple, és molt sensible a la condició humana, independentment si és home o dona. Després, si em dius indústria femenina, home, tenim poca representació. Si tot el que guanyem, millor. Millor, perquè ara ja et parlo com a intèrpret, com a dona de més de 45 anys, que és actriu. Si no fos per la meva companyia, jo no treballo gairebé. No.
Estàs explicant tot això? Ara m'estic enrotllant, m'estic anant fora de guió.
No passa res.
M'és igual,
no passa,
coses d'aquelles que passen, eh? Però m'estaves explicant tot això i jo pensava, les presentadores de telenotícies, sí, les presentadores de televisió, que sempre s'han queixat d'això, de l'estigma de ser les típiques jovenetes de 20 a 30 anys i si surten fora d'aquí ja no les agafen el lloc. Mm. En el món de l'actriu passa una mica això?
Passa molt.
Sí.
Molt vol dir que jo, per exemple, vaig debutar amb 30 anys, jo ja anava tard, i després vaig voler fer audiovisual, 35. Ets massa gran, no ets estàndard, no ets prou prima...
35, no,
amb 35,
massa gran.
Ets massa gran. O sigui, si amb 30 no has tingut un prota, ja. I després ja arriba un moment que ja quan arribes als 50, suposo, quan arribi t'ho explico, que ja totes les que s'han quedat pel camí, doncs llavors... Ja tens una mica més de feina. És complicat. Per una dona és molt complicat treballar i audiovisual ja no t'explico.
Com es canvia tot això?
Mira, hi ha com un cercle molt, molt estrany que és... Jo t'explico des de la meva experiència, eh? Necessites una repre o un repre. Necessites que aquesta gent et presenti un director de càsting, que et diu que el tall és el que et demana la productora. La productora que el que demana les cadenes. I les cadenes diuen que el públic només volem gent jove i guapa. Llavors, jo no ho crec. Jo trobo que les dones normals no estem representades en ficció. Algú no està dient la veritat. No sé qui.
M'agrada molt això.
És veritat. Llavors,
sí, sí.
A Amèrica hi ha un moviment des de fa un temps de dones que recolzen dones, que contracten dones de més de tant... o d'igual edat, però en aquest cas la Renée Wisherpoon, o no he dit bé el nom, però sabeu
sí,
qui
sí,
dic,
sí,
no?
Sí,
vale.
Sí, sí.
Estan fent tota aquesta campanya de vale, la manera que volem parlar de dones normals, no de la típica noia de 25 anys estupenda... Que... No, una dona com tenim tots a la nostra vida, les dones que compartim vida, no? Pues potser ho hem de fer mitjançant projectes de dones. No vol dir que qualsevol projecte sigui bo perquè ho fa una dona. A veure, tampoc pot ser això. Vull dir, el nivell de qualitat ha d'estar i ja. Però potser aquí hi ha un espai que hem d'obrir una mica, sí.
Volem dones, volem qualitat, volem Gràcia Fernández al Teatre Gaudí fent aquest Ojos Verdes i celebrant aquests 15 anys de la Berni Teatre. Gràcia, moltíssimes gràcies per venir avui a la Gravana.
A tu.
Porque son tus ojos verdes. Que estás contenta.
venga de ser lo son de la mujer que Dios quiera, como el verde de esos mares donde mi barco navega, verde como la esperanza que en tus ojos se refleja.
Radio Estel.
Orgull per acompanyar-vos en el vostre viatge. Orgull per renovar la nostra flota amb la compra de 97 nous trens. Orgull dels nostres 400.000 viatgers diaris, que en un futur proper seran 600.000. El 2023 continuarem treballant per a tu. Bon viatge nou. Rodalies operat per Renfe. Transformem Rodalies. Ministerio de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Bell-lloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Lectura en ruta. Aquí, a La Caravana de Ràdio Estel.
Deixin-me que us llegeixi un fragment d'aquest llibre que us presentem avui. I quan cantava The Ladies a Trump, canviant Califòrnia per Barcelona, el gel es fonia més de pressa perquè en aquell antre i a tota la plaça els joves somiadors, els marits fidels en llibertat condicional, els Yankees Go Home de tres quarts blau fosc i barret blanc i els cambrers atrafegats l'ovacionaven demostrant com l'estimaven. I ella, a vegades, plorava amb el darrer vers de My Funny Valentine. Avui a la nostra secció Lectura en Ruta ens visita l'escriptor Rafael Vallbona per presentar-nos el seu llibre La musa de la plaça Reial, on ens parla d'un true crime, un cas real, i de la història d'ella, Gloria Stewart. Rafael Vallbona, què tal? Molt bona tarda i gràcies.
No, gràcies a vosaltres per convidar-me. Bona tarda a tothom.
El primer que hem de dir és que ella, la que escoltem, no és Gloria Stewart, és Ella Fitzgerald. Perquè costa molt trobar alguna cançó de Gloria Stewart, de la real.
A l'Spotify?
Perquè se'n guarden. A l'Spotify no n'hi ha.
No n'hi ha ni una.
Però n'hem trobat.
you sip your tea. The memory of all that.
Ella sí és Gloria Stewart, una de les protagonistes de la musa de la plaça Reial. De fet, la musa de la plaça Reial és ella en aquest disc Just for Dancing, publicat per Elite l'any 1965.
I gravat a Alemanya, eh?
I gravat a Alemanya.
O sigui, quan ja havia estat expulsada de l'estat espanyol.
Qui va ser Gloria Stewart?
Gloria Stewart va ser un mite d'una Barcelona en transformació i, per tant, era una musa per tot aquell jovent d'aquella època que no se sentien directament interpel·lats per aquella Barcelona primer derrotada militarment i després vençuda doncs, per la vida, per les dificultats i per la necessitat que tenia la majoria de la gent de tirar endavant la família perquè no els hi tocava una altra. Un seguit de joves, molts d'ells intel·lectuals, posteriorment professionals. M'estic referint, per exemple, doncs, a Manuel Vázquez Montalbán, que li dedica un poema que està publicat en la seva poesia completa, a Joan de Sagarra, que és d'una de les seves cròniques, vaig treure això de quan cantava Ladies a Tramp canviant Califòrnia per Barcelona, vull dir que no m'ho he inventat, de Ricard Bofill, l'arquitecte que ens ha deixat fa ben poc, tota aquesta gent. Era una gent que, és a dir, van fer un antifranquisme 2.0, que diríem ara, no? I em sembla que això és un dels ítems importants i pels quals vaig voler explicar aquesta història. Ells ja no venien d'aquella tradició que et deia de derrotats i vençuts, per tant, no passaven les nits amb un sòtan de Gràcia o de Sants imprimint octavetes amb una multicopista, sinó que el que volien era una Catalunya, una Barcelona oberta, cosmopolita, connectada amb el món, i en aquell moment la plaça Reial, el carrer Escudellers, el Jamboree, el Kit Kat, el Texas, el Colon Jazz Club, eren el nostre Sant Germain. No hi apareixien Boris Vian ni en Sartre, però era el nostre Sant Germain, o el nostre Greenwich Village, eh? I per tant, aquesta gent volien... I jo crec que és una contribució important també a la lluita contra la dictadura.
Ella és Gloria Stewart, la protagonista d'aquest llibre La musa de la plaça Reial, de Rafael Vallbona. Com que no volia fer spoilers, no volia dir jo de què anava aquesta història. Per tant, quina història relates en aquest llibre?
En aquest llibre relato dues històries. Una absolutament real, que és la del que es coneix amb el nom del crim dels existencialistes. Això va ser un nom que els hi van posar els del Caso, i que sempre els agradava posar aquests noms. Per què? Perquè amb un crim absolutament... no anava a dir banal, no, perquè no hi ha cap crim que sigui banal, però que no tenia res a veure amb el món aquest del jazz, ni del jamboree, ni dels joves intel·lectuals, ni de res. La policia troba una excusa de mal pagador per implicar tota la tropa del Jamboree i aleshores van dir, ara és el moment de tancar-los. És a dir, fins llavors la policia vigilava de prop tota aquella gent, però com que no feien octavetes ni penjaven banderes a Montserrat, doncs, bueno, diguem-ne, va, deixa'ls anar. A més, tots són de casa bona i encara trucarà el seu pare, el governador civil, i l'ell, oh, clar, ui,
sí, 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 sí.
Per tant, els vigilaven de una mica de lluny. Però tenien aquesta... Es van empescar una història que no s'aguantava per lloc, que era implicar, a través de Gloria Stewart i la resta de músics del Jamboree, a tota aquella gent, i dir, ara és el moment d'anar per ells, i els tanquem, perquè això és un antre de comunistes, homosexuals, tot allò, no? Van entrar més de 100 guàrdies civils al Jamboree. Aviam, jo, que hi vaig molt sovint, em pregunto com devien capiguer allà dintre. Perquè, clar, entren allò amb el fetme, no? Amb allò, sí. No amb aquest subfusell modern que porten ara. És que els que vam fer la mili, aquestes coses, no ens recordem. Amb el fetme, allò que en dèiem, el xopo, allò feia un bulto de nassos. No? A més, devien caure escales avall, perquè les escales... Bé, la qüestió és que van entrar allà. Van tancar el Jamboree 3 dies, crec, o 4, i després va tornar a obrir i equipar-lo.
I segueix obert.
I segueix obert. Bueno, va estar un període de temps tancat, però gràcies als germans Mas continua obert. Amb això vull dir que el Joan Rosselló, que era el fundador i propietari del Jamboree en aquell moment, probablement sabia coses que podien... Ai, molestar, i va, saps què, tinc la festa en pau, i deixa'ls estar, que total, no ha passat res. Aquesta història, que repeteixo, és una història real, que en el seu moment va ser molt comús, perquè Gloria Stuart era molt coneguda, era la cantant resident del Jamboree, i allà hi tocava no sols la banda dels germans Hunt, sinó, sobretot, Tete Montoliu, que llavors ja començava a fer estades a Alemanya, a França i tal, i per tant, les seves llacunes s'havien de cobrir.
Deixa'ls anar també els germans Hunt, eh?
Home, els germans Hunt, si diguem-ne, si hi ha algun dolent a la pel·lícula, probablement són ells. Dic una cosa, jo he vist fotos d'un del germà Hunt que va ser condemnat, detingut a comissaria, emmanillat amb un radiador. No em preguntis com deixaven fer aquestes fotos. Bueno, era qüestió de passar un sobre, no? I fins i tot lligat amb unes manilles, amb un radiador clavat a la paret, feia por, eh?
Sí, eh?
Era un tio truculent... Però truculent.
Ara ens deies, hi ha diversos protagonistes en aquest llibre, La musa de la plaça Reial. Jo m'atreviria que n'hi ha un altre protagonista, sí. I és la Barcelona d'aquells anys 60.
Sí, clar, la Barcelona... Mira, ahir ho comentàvem, estàvem a la plaça Reial fent una entrevista per un diari, i jo els deia, és una Barcelona que ha desaparegut. Que és la meva Barcelona, la Barcelona de quan jo era petit, jo sóc de l'any 1960, tampoc amagaré ara l'edat que tinc, la Barcelona de quan jo era petit, la Barcelona de quan jo era adolescent, aquesta Barcelona ha desaparegut. Ara no entrem aquí en un judici de valor sobre tot això, però et posaré un exemple. O sigui, anem a Nova York, anem a París, tot ens enlluerna, tot ho trobem magnífic i collonut, no? Les voreres de París, no hi ha ni rajoles, totes estan asfaltades, amb cotxes aparcats a sobre, botorudes. Les de Nova York ja ni t'ho explico. Però no, ningú diu, aquestes voreres, tal. Venim aquí i som capaços d'organitzar un quilombo perquè les voreres, les rajoletes de les voreres, aquelles de la Diagonal, tenen un dibuix, no sé què.
Sí.
Escolta'm, tenim com una mena de fixació, com si cada dia haguéssim de treure la ciutat de la capsa nova de trinca. No, les ciutats es transformen, però es transformen a poc a poc, no cal apretar sempre. I clar, el rastre d'aquella Barcelona no existeix. A veure, jo ho entenc, que si tu tens una botiga d'espelmes al carrer Ferran, com així era, una botiga preciosa, i ve una empresa multinacional que té el McDonald's i et fot una morterada amunt la taula i tu estàs a punt de jubilar-te, dius, escolta'm, ja he fet la meva. Això no s'hi pot fer res, perquè a més és un respecte a la propietat privada, no? Però clar, d'aquí, aquesta sensació de que és una ciutat que ha desaparegut, jo, per exemple, aquesta sensació no la tinc a Madrid. I ara no vull fer aquí una ditiramba entre Madrid i Barcelona. Potser és que van una mica més enrere, però a Madrid també hi ha molt de turisme. Mm-hmm. Però encara hi ha cordeleries i cereries.
Sí,
no sé, eh?
Sí, senyor.
I no tinc cap mena de mania ni a una ciutat ni a l'altra. Però encara trobes aquell rastre. Jo que a primers dels anys 80 anava molt sovint a Madrid per feina i m'ho passava molt bé amb la movida madrilenya, com pots comprendre, allò era la bomba. Aquest rastre el trobes. I de la ciutat que em va veure néixer a mi, vamos, per no quedar, perdona, no queda ni la sala de parts on vaig néixer. Perquè era la de l'Aliança, que la van tirar a terra per construir la Facultat de Fisioteràpia de Blanquerna. O sigui que...
Per tant, és un llibre... Començava dient, és un llibre de true crime, però és un llibre també de certa memòria històrica?
Sí, això és la segona part que et deia, no? El segon plano narratiu, que és ficció, és la construcció d'aquest personatge, que jo em faig que és un jove estudiant de comunicació, i que vol saber... qui era el seu avi. Ell té una vaga idea de que el seu avi havia escrit crítiques de jazz de manera amateur, diguem-ne, perquè troba uns retalls, però vol saber qui és l'avi. I a partir d'aquí s'involucra en tota aquesta història passada. És una novel·la sobre la memòria, sobre la imperiosa necessitat que tenim de saber qui vam ser per saber qui volem ser. Jo crec que això no... els catalans i el poble català en general, no, això no ho portem bé. Ara no vull fer quin judici de valors, de si la transició, naps i coses, tothom té la seva idea. Però és cert que hi ha un cop de porta, hi ha un tall, ara no toca, cèlebre frase, i per tant... És com una mena de cortina sobre el nostre passat. No, home, no, perquè hem de mirar endavant. Sí, esclar que hem de mirar endavant, però hem de mirar endavant sabent d'on venim. I ho sabem molt poc, no? Avui, per exemple, s'estrena un programa a TV3 que es diu Quanta Guerra, de l'Eloi Vila, que em sembla que és un intent de no tant de que tots ens apassionem amb les nades i vingudes dels avis de no sé qui, com una mica d'adonar-nos-en, de dir, ostres, i si intentés escatir una mica d'on vinc? Perquè, si no, cap a on vaig? Jo això ho tinc molt clar, entre altres coses, perquè jo tinc el meu avi matern oficial, és a dir, el que em va donar el cognom, no el vaig conèixer mai. I a casa hi havia aquell silenci de postguerra, diguem-ne, dels anys 60. Nen, això no toca, quan els grans parlen els nens callen... Blablabla. I no ho sabut mai.
Esclar, en Rafael Vallbona, que és escriptor, que és periodista, ha escrit, si no corregeix mai, ha escrit una setantena de llibres.
Aquest és el 68.
Ui!
I el 70 ja està escrit. I el 69 surt el 15 d'octubre. El 69 és un llibre que m'ho he passat molt bé, que és la història del Rugby Club Badalona.
Si escrius el 69 i no t'ho passes bé...
Ui, això... Hi ha molta gent que s'ha traumatitzat, eh? És la història del Rugby Club Badalona, que l'he fet perquè m'ho van sol·licitar un seguit d'amics meus d'aquell club. Jo no jugo a rugby, com pots comprendre, amb aquesta pinta. Però m'agrada, és un esport que m'agrada, no? És allò que diuen que és un esport d'animalots jugat per cavallers.
Sí, senyor.
I hem escrit aquesta història. Aquest serà el llibre 69. Un llibre poc apte per portar a la pràctica el nombre aquest invertit.
Deia una setantena de llibres, i precisament en aquest llibre ens deies, jo he escrit en el mateix llibre part de veritat amb el true crime i part de novel·la ficcionada. Mm-hmm. Què costa més, escriure la veritat o escriure la ficció?
Aviam, jo fent recerca hemerogràfica i documental m'ho passo molt bé. Però, esclar, he fet 42 anys de periodista. Ara estic una mica out, eh? Entre altres coses, perquè els mitjans de comunicació paguen molt malament. I allò... em sembla que se m'ha passat l'arròs, ja. No, faig breus col·laboracions, però... No, però he fet, durant 42 anys de la meva vida, he fet de periodista. I aquesta feina m'agrada molt, m'ho passo molt bé. De vegades, quan ja tinc tota la història, quina mandra, ara l'he d'escriure. Però m'agrada. Però el que sí que és cert és que a mi sempre... de fet, el que m'agrada més, és a dir, aquest estil... que hi ha gent que diu és que barreges la ficció i la realitat. No, jo agafo la realitat. La realitat és un vector, un vector infinit, no? I agafo una i la fragmento. Dic, aquest tros m'interessa. Aquest tros, que és molt breu, però jo l'estiraré perquè és molt xulo, no? Aquest tros, que és molt llarg, amb dues frases el mato. I amb totes aquestes peces construeixo un relat. Això és la ficció. No és ni més ni menys que la construcció, la realitat construïda. Uh-huh. I entremig hi poses personatges que t'han de servir per, com la picada, no? per lligar la salsa.
Parlàvem del true crime. Deixa'm preguntar-te, perquè darrerament, els darrers anys, m'atreviria a dir, s'ha posat com molt de moda el true crime, no? També gràcies a Carles Porta, els seus famosos crims.
Amb formats de televisió de tot el món.
Sí, amb moltíssimes coses, eh? Què té el true crime que enganxa tant?
Aviam, el true crime sempre ha estat de moda, perquè ara que això en diem true crime, tota la vida li hem dit basada en hechos reales. No sé si recordareu que durant molts i molts anys a Antena 3 el dissabte a la tarda feien pel·lícules basades en hechos reales que eren fantàstiques per fer la becaina. Bueno, jo ho feia, només veia els tres primers minuts i a l'últim. Però jo crec que atrau a l'auditori perquè la idea aquesta de dir, ostres, això que m'explicaran no s'ho ha inventat una ment truculenta, sinó que això ha passat de veritat, hi ha aquesta una mica de morbo, eh? Ens agrada el morbo.
Sí, ens agrada, sí.
Però aquest morbo així és una mica per la tele. De totes formes, posaré un exemple, que és que ahir també ho parlava amb un col·lega. O sigui, hi ha un accident al carril de baixada de l'autopista. Quin carril està col·lapsat? El de pujada. Per què? Perquè la gent prena per veure què ha passat. Aviam si veu una mica de sang i fetge.
Rafael Vallbona, la musa de la plaça Reial, editat per Univers. De veritat, aneu a les llibreries, que val molt la pena, no només pel que escriu Rafael Vallbona, que també, i sobretot, sinó també per una portada magnífica. Per cert, sí, teniu les cançons d'aquest llibre amb una llista de Spotify molt ben feta, també, que us recomano que el llegiu, amb aquestes cançons. Rafael Vallbona, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a tu, Joan, i a tothom de Ràdio Estel.
La caravana, amb Núria Ros.
Vinga, va, doncs nosaltres ho deixem aquí, apaguem motors i deixem descansar la caravana fins demà, que us esperem, com sempre, a les 3 de la tarda per començar una nova ruta. Mentrestant, viviu la vida sense fre de mà.